Desalojen el edificio inmediatamente. Está a punto de explotar.
¿Explotar?
Póngame con Londres. Whitehall 0007.
Lamento que sea imposible, Sir James. Me ha costado demasiado trabajo traerle aquí.
Querida Vesper, ¿qué no harás tú por dinero?
Esta vez es por amor, Sir James.
No pretenderás.
Vuelva a la oficina.
La ayuda americana, señor. Ya está aquí.
Ha sido un placer ayudarle, señor.
Anda, pero sí, Ransom.
Exacto, Sir James. C-I-C de la C-I-A.
No empecemos con eso. Aún no he descifrado las últimas siglas.
Perdone. ¿Me estaba diciendo, señor?
Nada, Ransom, nada.
Chao,
chao.
37.
Le francés est arrivé.
¿Perdón?
Le francés est là.
Tengo el francés un poco olvidado.
Oh. ¡Han llegado los franceses!
¡Ah, espléndido! ¡Gracias! ¡Cuidado!
¡Mierda!
¿Qué? Consulte el libro.
¡Mierda!
¡Ah, por aquí!
¡Policía!
Es una trampa. Esta pistola dispara hacia atrás. Acabo de matarle.
18. Espere. 17.
El club de la finestra indiscreta.
Ja està, s'ha acabat la projecció. Abandoneu la sala, veniu cap al club, demaneu el vostre refresc. Disposeu-vos a treure les sabadilles i a posar-vos còmodes, a compartir dues hores fins les 3 de la matinada, després de descobrir una vegada més aquesta bogeria de pel·lícula que hem vist avui en una projecció espectacular en 70 mil·límetres. Una pel·lícula que, amb permís de Modesty Blaise i Qui et vu, Poli Magú, és la pel·li més pop art de la història del cinema. I no la van fer els Monty Python, i això, que és la paròdia més genial que recordo. Acabem de veure una pel·lícula, senyores i senyors, dirigida per 7 persones. I interpretada per 7 persones que són alhora 007 i James Bond. I aquestes persones podrien ser Messi, Giovanni, Eto'o, Iniesta, Henry, Ronaldinho i Touré. Però no, són Peter, David, Úrsula, Joana, Dalia, Woody i Terence. És curiós, en aquesta pel·lícula hi van participar com a guionistes 4 persones ben diferents, i va de debò. Ara no és conya, eh? Woody Allen, Billy Wilder, Peter Sellers i Orson Welles van escriure parts del guió d'aquest film, que és la primera versió d'una pel·lícula que vam tornar a veure l'any passat. Per tant, té un remake. Molt d'ull, eh, Josep Maria? Sí, sí, sí. What's New Pussycat? No és aquesta, no és aquesta, però What's New Pussycat? Ah, m'ho he passat pipa una altra vegada. Quan era jove, al Savoy del Passeig de Gràcia de Barcelona van fer un programa doble una vegada, composat de, d'una banda, Campanades a mitjanit d'Orson Welles, i d'altra, aquest film. I vaig anar 6 cops aquella setmana. Passadors de Shakespeare a Ian Fleming pot ser una experiència una mica trippy, i de tota manera la recomano a tothom, perquè qui ha dit que el cinema en programa doble ha de ser sempre com vol Tarantino? No. M'agrada més, precisament, anar de l'Orson Welles de Campanades a... de Tarara, que acabem de veure. Ha començat el Club de la Finestra Indiscreta. Teniu les begudes a punt i la conversa encetada. I us hem de dir que ens encanta la il·lusió que hi poseu, la quantitat d'amigues i amics nous que estan aportant coses, la impressió que realment us sentiu membres d'un club que no és exclusiu, sinó obert a tothom. És a dir, no demanem res a ningú, només, doncs, el plaer de ser-hi. Ara, això sí, estic una mica amoïnat, perquè jo volia arribar als 225 títols en la llista de les pel·lícules de la nostra vida, i només vam arribar als 209. Ens vam quedar una mica curts. Que passa que va haver molts vots repetits de pel·lícules anteriors que han crescut en la llista, s'han posat més al capdavant, tot i que El Gato Pardo continua sent, de moment, la pel·lícula guanyadora. Llavors, avui seria molt demanar, a 2 dies i el que queda d'avui, per acabar l'estiu, que intentéssim, tots aquells que encara no ens ho heu dit, arribar a les 225 amb la vostra de pel·lícula. La Banda i la Júlia Aparicio, allà al fons, el Xavi Bundó, l'Àlex Borina, la Blanca López Bonet, el Gemma Safont i el Xavi Salvà, aquí corrent, corrent i corrent, i que corre més és el que corre més. És a dir, el Correcaminos Bip Bip, que sembla mica el Marc Ostrell. Ell és qui, si feu servir el 201-74-74-93-201-7474, us porta aquí a taula. I ell és qui recull els missatges, me'ls porta i els llegeixo. finestra@catradio.cat i catfinestra, espai, missatge, al 7033. La meva pel·li és Un lugar en el mundo. He comprovat que uns altres finestreros també l'han votada i, sincerament, m'ha fet una il·lusió tremenda. Segur que és un finestrero, finestrera, com cal. Per sort, me la vaig comprar abans que la descataloguessin. Des la primera vegada que la vaig veure, es va convertir en un principi en la meva vida. Jo encara no sé si he trobat el meu lloc al món, ni si el trobaré algun dia, ni si m'hi quedaré. Potser sí, potser ja l'he trobat, i encara no ho sé. Potser un d'aquests llocs al món és una sala de cinema, potser una habitació amb la ràdio encesa, potser un menjador amb una petita pantalla on pugui veure un DVD amb l'emoció aquella de saber que m'emocionaré descobrint alguna perla, potser venir aquí al club cada nit d'una a tres de la matinada. I per cert, encara tinc pendent la conquista de l'Oeste, però et juro que la veuré. Ha estat un plaer compartir tants moments d'aquest estiu amb vosaltres. Divendres s'acaba el Club de la Finestra Indiscreta. Però avui no s'acaba Jeff Buckley. I aquí el teniu. La Júlia que baveja, la banda que promet i la nit que ja refresca. Jeff Buckley, convidat d'honor d'aquesta setmana, és tan real que canta So Real.
Thank you.
Ens ha posat el puntet, eh? Realment és d'aquells moments amb el Jeff Buckley cada nit en què realment la cosa s'entona, agafa una dimensió, una perspectiva, una distància, una proximitat, un arrodoniment. Hem fet la rodona quadrada i el quadrat rodó i molt líquid verd a la meva boca. I ja tenim la 210! Atents, atents, Correcaminos, atents, Júlia, carpe diem! Com esteu? Ens diu el Carles. Estic segur que no és la millor pel·lícula de la història del cinema i això d'alguna manera em consola, però per mi la pel·lícula que em té com un dels seus millors avaladors en secret és Excalibur, del John Boorman. Aquells ametllers perdent les flors per cavalcar d'uns cavallers vells que, malgrat la bellesa, surten per darrer cop a cercar el sentit a l'espasa. Lancelot i l'honor i la passió, les notes increixendo del Carmine Burana de Karl Orff, la boira, la màgica boira, i aquell braç femení que surt de l'aigua quan som davant la mar i pens. I potser l'espera amb les notes del Carmine Burana. Carpe diem a tots els països catalans cinèfils. Per cert, la versió eivissenca del Carpe diem és aquesta. Toni, mengem-nos a truja, que la fi del món vindrà. Nosaltres mos morirem i sa truja quedarà. Gràcies, Carles. Ja tenim la 210. 15, 15, 15 en faltarien. I de noves, evidentment, per arribar a les 225 aquesta nit. Seràs tu, i no? Benvingut. Bona nit, company.
Hola, què tal? Bona nit, què hi ha?
Repartim-nos la cosa verda i... i bueno, ara, com que acabem de començar, encara toquem de peus a terra. Tu em diràs.
Deixo constància de que és molt difícil, quan un ha vist moltes pel·lícules, escollir unes que t'hagin tocat molt. Però jo escollis una que fa moltíssims anys que vaig veure i em va tocar i em va deixar marcat per sempre.
A veure aquell lloc on et va tocar, quin és?
Va ser una pel·lícula de John Huston que es deia Paseo por el amor y la muerte.
Oh, ahir en parlàvem.
Ah, pues mira, va ser cosa d'ahir, no te vaig escoltar.
I saps que no ets el primer?
Oh, pues vaya, quina llàstima. Bueno,
com us dic que és una llàstima, al contrari? Quan més voteu una pel·lícula, més amunt es posa, perquè tot això és un rànquing i, en definitiva, la que guanyi serà la que ens acompanyarà, la que veurem abans de començar el club aquest divendres.
Sí, són pel·lícules que quan, depèn del moment de la teva vida i deixen marcat per sempre. La lluita d'aquest home per arribar-hi a la mar, o sigui, va ser una cosa que sempre em va deixar per sempre gravat.
És veritat, arribem a la mar com el nen dels 400 cops i els protagonistes sí, sí. d'Ito Mamà Ambient, sí, sí. a la recerca d'aquell infinit, absolutament utòpic, de la mar, en una pel·lícula que es va avançar com a cinema pacifista en un ambient semblant al del setè segell de l'Ingmar Bergman, l'edat mitjana, i en un ambient també una mica hippie, per entendre'ns. Feu l'amor i no la guerra, eh?
Home, sí, era justament era l'època d'això.
Però un senyor molt vell és qui ho va fer, i un senyor...
Sí, aquell s'atrevia a moltes coses, que era un portento d'home, jo era un monstre.
El John Huston.
Un monstre.
Doncs ahir el recordàvem, eh?
Mira, mala sort, bueno, ho vaig escoltar. I un altre que em va deixar també molt marcat, perquè va ser una de les poques pel·lícules que a vegades entres al cine i no t'ho esperes i surt amb una sonrisa als llavis, va ser Ojos Negros.
El què?
Ojos Negros.
Mira que bé que la menciones, perquè ara fa molt de temps que d'aquesta pel·lícula no se'n parla, eh?
Pues això era una delícia, això sí que era un poema. Allò era, o sigui, estructuralment era una delícia, o sigui, una forma d'explicar una narrativa impressionant, tota una lliçó, o sigui, tota una lliçó, i a més això, o sigui, quan surts del cine, sols amb unes ganes de viure, amb una sonrisa d'orella a orella.
La pel·lícula italiana de Mijalkov Konchalovsky amb un Marcello Mastroianni que se'n sortia de...
Impressionant.
Provant la fortalesa d'aquell vidre i després també, naturalment, amb Silvana Mangano, rebotada de Mort a Venècia, pràcticament idèntica, esperant-lo a casa seva. Fantàstica, o Chichornia. Ojos Negros. Que bé, Ino, molt bé, eh? Escolta, doncs estàs convidat a doble ració de verd, eh? Com vulguis, tu mateix, eh?
Molt bé.
L'experiència pot ser impressionant, una flipada, perquè, escolta, saps com comences, pots acabar plorant o rient, això depèn, però totes dues coses estan bé, eh?
Que et faci sentir el que sigui, però que et faci sentir alguna
cosa. Això mateix. Que et faci sentir alguna cosa. Veus? Acabes de donar el clau, company. Molt bé, Ino.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs, si vols, et pots quedar per aquí, que vindrà el Pere, ara, eh?
Molt bé.
I, escolta, entre tres encara... I mira, i tota la colla riurem més encara. Però escolta bé. Tu també, Pere, escolta bé, perquè a veure si em doneu un cop de mà. Estàs per aquí, Pere?
Sí, sí, aquí estic.
Hola, Pere, ara en parlarem, company. Et presento l'Ino.
Oh, molt bé, encantat.
Que, per cert, què vol dir Ino?
Inocencio.
Inocencio.
Sí,
bueno, doncs quina gràcia.
Sí, molt bé. És molt llarg, és molt llarg.
Bueno, escolta, escolta, que explico. Que aquí tinc la Sílvia, que està desesperada a la recerca d'una pel·lícula en blanc i negre que el Gorina ja xutgeja i no se'n recorda. Era una pel·lícula dels anys 40 o 50. I més o menys la cosa anava d'això. Atents tots, atents tots. Dos amics parlen sobre la pena de mort. Un d'ells no hi està d'acord perquè és irreversible i el sistema judicial pot fallar. Per demostrar-ho, es deixa acusar d'un assassinat que el portarà fins a les portes de l'execució. A l'últim moment, l'amic mostrarà el document que prova que és innocent. Ho fan així, però d'alguna manera l'amic i la promesa de l'acusat descobreixen que sí és culpable i crec que és ella mateixa la que agafa el telèfon per demanar que l'executin. Algú se'n recorda d'aquest argument? Li sona alguna pel·lícula? I ens vol dir quina és, parla Sílvia, sisplau, abans de divendres? Està ben clara, oi?
Sí.
Inu, la coneixes?
No.
I a mi se m'escapa. I tu, Pere?
Passo.
Passes?
Ah, sí.
Que covard! Que covard!
No,
company,
no.
Com t'has escaquejat, amic meu?
Serà algo de Hitchcock, però no situa bé.
Jo crec que no, jo crec que de Hitchcock no. Podria ser.
No puc aportar res.
Bueno, Pere, escolta, què ens aportaràs tu, de tota manera?
Bueno, aviam si dono un cop de mà, no sé, perquè realment, bueno, com deia l'Ino, el tema és complex, no? Amb tanta producció com hi ha, no?
Sí, hi ha moltes que un se'n recorda i li van sortint. És com els xistes. Quan comences un, van sortint.
Milions i milions de pel·lícules. I qui digui que les ha vistes totes, pobret meu.
Quantes se'n poden dir?
No, es poden dir les que vulguis, però només et contaré una, la que tu col·loquis en el lloc número 1.
Ah, o sigui que només se'n pot dir una, llavors.
Es pot dir una i pots mencionar alguna més, allò com per dir, oh, quina pena que no puc posar tal, no?
I així ampliem.
Clar, el problema és que, segons la que digui, pues, no farem pujar, no? Perquè...
L'important és dir de veritat el que un creu que és la pel·lícula de la seva vida. No us amoïneu, vull arribar a les 225, però sobretot el que vull és que em digueu la pel·lícula de la vostra vida. I ja està, això és el principal i apassionant,
Bueno, jo en aquest moment, doncs, diria que Blade Runner.
Blade Runner no és novetat, però és una pel·lícula que jo m'imaginava que tard o d'hora tornaria a sortir,
Estic segur que algú l'haurà dit, no?
Però... I tant, ja pots estar ben segur, tot i que no guanyarà ni de lluny, perquè aquest any El Gato Pardo té totes les de guanyar. I Visconti, i em sembla molt bé, o sigui... Cap
sí,
problema,
Bueno, és un altre estil, però sí.
Bueno, i quin has deixat a la cantonada, així, per dir Blade Runner?
Pues he deixat Desayuno en Tiffany's.
Déu-n'hi-do. Desayuno con Diamantes.
Que també deu estar, suposo, en la llista.
No.
No hi és?
No. Exacte. No hi és.
Pues...
Ningú l'ha dita.
La puc canviar?
Sí.
Doncs vinga,
canviada. Oh, et convido en croissant a la cinquena avinguda, company.
Home, pues llavors ja... Què més fem, no?
Doncs ja està, te la poso, doncs, si vols,
canvia-me-la, perquè...
Llàstima que l'altre dia no vas estar aquí quan va venir l'Audrey Hepburn, tu.
Així donem una empenta.
Sí.
Cony, ens poseu en unes hores que fa difícil de coincidir.
És bona hora pel club, és un moment de comunicació, d'alegria, d'estar bé, relaxats, no? Bueno, Desayuno con Diamantes i Paseo por el amor y la muerte, això vol dir que estem a les 211... I amb Excalibur 212. Bé, la cosa va bé. Molt bé, Inu, molt bé, Pere. Què més puc fer per vosaltres?
Escolta, jo et volia preguntar, perquè hi he estat molts dies sense tornar-te. Llavors, estaves fent una convocatòria pel setembre, per quedar i no quedar.
Exactament.
Que si feia, no feia.
Es fa.
Com ha evolucionat?
Ha evolucionat, que ja veurem qui vindrà, però qui vulgui que vingui. Què és això que diu el Pere? Doncs aquest dissabte haurem acabat. Divendres és l'últim club. Aquest dissabte és el primer dia de la Filmoteca de la nova temporada. A la Filmoteca Barcelona, Avinguda de Sarrià, número 33, a les 10 del vespre fan una gran pel·lícula, Hijos de los Hombres. recomanadíssima, extraordinària. Però és l'oportunitat i l'excusa, a més, per trobar-nos. És a dir, que després de compartir totes aquestes nits, el dissabte a les 10 del vespre ens anem tot l'equip, a la Filmoteca i a trobar-nos amb tots els cluberos i cluberes que vulgueu. Veiem la pel·lícula junts i ens veiem les cares. I a passar una bona estona. Què et sembla?
Quina sort que esteu a Barcelona.
Com?
Que quina sort que esteu a Barcelona.
Vine.
Ah, sí, ja, però m'agafa.
Escapa't. Fuig.
Jo ara no hi sóc a Barcelona. Dissabte suposo que hi seré, però ja veuré, dependrà de les caravanes i tot.
Clar,
això.
De tota manera...
Que arribi en un estat òptim o no.
D'acord. De tota manera...
Per empalmar, no?
S'agraeix l'esforç i si vens, com a mínim presenta't, eh?
No, home, sí, això per descomptat, no?
Doncs a veure si entre tota la colla al final us donarà mandra o vergonya i no em direu hola. Bé, doncs totes nosaltres hi queixarem, la Júlia, el Correcaminos Bip Bip, la Blanca, la Gemma, el Bundó, amb les seves perversions, en fi, aprofiteu. Escolta, Pere, Iru, d'acord?
La peli és Hijos de...
Los Hombres.
Hijos de los Hombres.
L'Alfonso Cuarón. És boníssima, t'ho garanteixo, eh?
Aviam si ho quadro i puc venir.
Perfecte, companys, i ara... A disfrutar de la Júlia i la seva banda, perquè s'ho ha currat una miqueta, i és que fa uns dies un clubero o clubera, no recordo, ens va dir: seríeu capaços d'explicar-nos una mica una història del cinema de ciència-ficció de manera cronològica, fent una suite de temes musicals, de pel·lícules i sèries de televisió absolutament fonamentals? Doncs sí, la Júlia és capaç d'això i molt més.
Thank you. yet. Across the gulf of space, intellects vast and cool and unsympathetic regarded our planet with envious eyes. And slowly and surely drew their plans against us.
Quants moments, fins a 16, en el nostre recorregut pel món de la ciència-ficció musical. Júlia, extra i atents, si algú vol saber què hi havia perquè no ho ha identificat tot, només té que demanar. Toni, vine cap aquí.
Hola, bona nit.
Em sona la teva cara. Leandre, la teva no tant.
Hola, bona nit.
Bona nit, Leandre, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Mira, en aquests moments et porto uns rajos catòdics aquí posats com antenes al cap, directament.
És que jo us he deixat de sentir des de que heu acabat el primer tros aquell de la pel·lícula Fantasma.
Sí.
Dic que allò és Casino Royale.
Home!
Llavors he aparcat el cotxe i ara arribo a casa i torno a connectar-vos. O sigui, he estat com uns 20 minuts que no...
No en tenies res. Però, home, va, i dius el títol així sense més ni més, home, amb la cosa que ens agrada no fer-vos patir una mica.
Me caso en dena.
Mira, Toni, ja el pots decapitar, però immediatament, perquè no la sabies i ja t'acabes d'estalviar fer el ridícul.
I foto la pata, ho sento. Per cert, Àlex, tinc un dubte per això.
A
no
veure.
Recordo, el paper d'en James Bond jubilat és en William Holden?
Bueno, era un dels James Bond jubilats, sí, efectivament, al començament de tot, sí.
És en William Holden, oi?
Hi havia el Peter Sellers, que era 007, el David Niven, que era James Bond, la Ursula Andress, que també era 007, el Joanna Pettit, que era la Mata Bond, la filla de James Bond i la Mata Hari, el Woody Allen, que era Jimmy Bond, el Terence Cooper...
I una escena que em va fer riure molt,
sí,
i que després, pues mira, al cap dels anys ha passat, és que acaba el mur de Berlín.
Efectivament.
I al moment de Carol Todes cabre al mur de Berlín, surt una quantitat de gent i de criatures amb el cotxet.
Sí senyor, sí senyor.
Tots fugint. Curiosament, recordes allò que fa riure i acabo de veure, la setmana passada vaig veure La vida de los otros.
Sí, clar, sí, que és la versió sèria.
Bon dia,
no,
bon dia,
sí, sí. Exacte. Un bon programa doble, com a mínim d'aquell tros, eh? Exacte. Ostres, i tu recordes alguna escena monumental, Toni?
No em recordo de res.
Però
és que no em va agradar gens.
Oh, però què dius?
Em vaig avorrir com un ostre.
Però què dius? Si era xupreia...
Pues mira, no vaig tenir gaire sentit de l'humor, jo. És que a mi les pel·lícules de riure no m'agraden gaire.
I a més, sabeu qui sortia i no, ningú ho ha dit mai? A banda del Peter O'Toole, el Jean-Paul Belmondo, la Deborah Carr, l'Orson Welles, la Jacqueline Bisset, l'Angelica Houston, el Frank Sinatra, la Sophia Loren, la Barbara Streisand i la Shirley MacLaine.
Sí, també sortien.
Monumental, monumental. I sabeu una anècdota molt curiosa i divertida de Casino Royale? Molt divertida, no. A l'Orson Welles i el Peter Sellers no es podien veure ni en pintura.
No m'estranya.
Tenien una escena junts i la van haver de rodar en pla contra pla, de manera que no estiguessin mai junts al plató perquè es mataven, clarament, no? Directament. Però la cosa més divertida és que el Peter Sellers, saps per què odiava l'Orson Welles? Va anar la princesa Margarida d'Anglaterra a visitar el rodatge, la germana de la reina Isabel, d'acord?
Ai, que es van enrotllar?
De qui?
El Peter Sellers.
Això entra dins del terreny de la intimitat més absoluta. Sí. Em nego en rodó a entrar en aquests detalls.
Jo també. L'únic que vull dir és que em sembla que ho he llegit a algun lloc.
Bueno, la veritat és que el Peter Sellers s'enrotllava amb tothom i la princesa Margarida també. O sigui que pot ser molt bé que sí, eh? Ara bé, el que passa és que el Peter Sellers va dir, aquí com jo sóc el prota, l'he de donar la benvinguda, l'he de presentar a tothom i li he de fer els honors i m'he d'emportar tot el mèrit, no? Ah. I l'Orson Welles estava assegut al fons del tot de l'habitació en una cadira mirant-s'ho tot amb cara de què faig jo aquí, no? I de cop i volta entra la princesa Margarida, se'n va recte cap endavant, el Peter Sellers va cap a ell amb la mà estesa per besar-la i fer-li tota la reverència, i la princesa Margarida passa olímpicament del Peter Sellers, se'n va directament al fons de la sala i només va xerrar amb l'Orson Welles, que estava de pasta de boniato, no? I el Peter Sellers, verd, absolutament desesperat, vull dir, odia mort a l'Orson Welles per sempre més, eh?
N'hi ha per menys.
En fi, molt bé, companys, doncs escolta, perfectament identificada, i t'agrada, no, Toni? Ens agrada els altres,
sí,
o sigui,
també,
que mira,
també,
et fots.
Sí. Jo sento que he fotut la pata.
I el Josep Maria, que també l'ha encertada, Diu que sí, m'agrada més que aquest El Pussycat, que s'assemblava molt, i doncs sí, a mi la veritat és que m'agrada més. En fi, però bé, però Josep Maria no està mal, i surten tres idèntics. Bueno, escolta, i ja està.
Molt bé.
Valen?
Es pot votar ara? La
sí,
es
pot votar, clar que pots votar.
Vinga, la pel·lícula de la meva vida, per una raó que explicaré, va ser el 2001, una odissea en l'espai.
No ets l'únic, i mira, té gràcia la cosa.
I per què?
No.
Perquè vaig estar veient la pel·lícula aquesta amb la mà posada a la panxa de la meva dona.
Sí.
I al cap d'una setmana...
Va parir.
Va néixer el meu primer fill, exacte.
I li vas posar Bowman.
No. I mentre jo veia la pel·lícula, notava el nano com es movia. I per un moment allò que fas volar la imaginació... I vaig pensar que el meu fill, vull dir, al cap de 30 anys potser seria un d'aquells de la pel·lícula, no? Un astronauta d'aquells. Evidentment, el nano, ni avions, ni astronauta, ni res de res, no? Altres coses. Però, bueno, per això tinc aquest record d'aquella pel·lícula.
Doncs mira, el Joanma ens diu que també 2001, Odissea de l'Espai, és la pel·lícula de la seva vida. Diu, val la pena anar a veure Death Proof? Jo et dic que no, però, en fi, tu vés a veure-la perquè tothom anirà a veure la pel·lícula del Tarantino, que és un rotllo patatero, eh?
Quina
dir? Death Proof, la del Tarantino, que s'estrena aquest divendres.
Ah, bueno, jo quan veig Tarantino...
I el remake de Carretera a l'Infierno aporta alguna cosa nova? No, no aporta res de nou, però és entretinguda i distreta. És a dir, que més val anar a veure aquesta que el Death Proof. Escolteu, que si no se'ns menja el temps. Molt ràpidament, Toni Leandre, un missatge que em passa aquí al company del Domingo. Fixeu-vos, eh? Vull un comentari ràpid, eh? Si, allò, sí o no, d'acord?
Vale.
Toni Leandre
vale.
Diu, Àlex i l'amable oïdor Toni, tu, Toni, fixa't bé, ja ets famós, demanen a veure quines pel·lícules creiem que poden ser les pitjors dels millors directors. Allà van les meves perquè les comentin tots dos si volen, i tu també, Leandre, d'acord?
Vale.
Ataquem. El John Huston, que en parlàvem fa un moment, diu, indubtablement la pitjor, Moby Dick. A mi ni el tema, ni l'ideologia que destila la pel·lícula i la novel·la original, ni la fotografia, ni el Gregory Peck, per mi la pitjor interpretació d'aquest actor clàssic, ni res m'agrada. Sí o no?
D'acord, totalment.
No, val. Del John Ford. Del John Ford. A mi mai m'ha fet el pes la diligència. La trobo molt imperfecta en tots aspectes. Si em preguntéssiu quina és, més que la millor, la pel·li que és més John Ford, jo diria, en canvi, Misión de Audaces. Sí o no?
Sí, també.
Val. Sí. De John Frankenheimer. Per mi, French Connection 2 és la pitjor. Una continuació totalment innecessària del clàssic. De tota manera, l'Àlex, al seu programa del 33, quasi la va posar millor que la primera del Friedkin, i els aficionats als transports l'han de veure perquè té l'única persecució amb trolebús de la història del cinema que jo hagi vist. Sí o no?
Sí.
D'acord?
D'acord. Val.
Del Kubrick, Lolita. Primer, el tema em resbala completament, i segon, la trobo molt i molt fluixa.
Aquí no estic d'acord, jo.
Bueno. I tu, Leandre?
No l'he vist.
Val. I per acabar... Del Blake Edwards, sempre he abominat profundament Víctor o Victòria. Voto per ella.
No.
No.
No esteu d'acord.
No.
Bé, doncs ja està. A veure què se us ocuta a vosaltres. Quina és la pitjor pel·lícula del millor dels directors? 271-74-finestra@catradio.cat, catfinestra, espai, missatge, al 7033. Us dono la bona nit perquè ve amb nosaltres una escena... Eròtica, pujada de todo.
Ya sé. Pongamos, por ejemplo, que estás con una mujer estupenda, de pie, en tu consulta, desnuda, y que le estás tocando sus putas tetas. Lo que quiero saber es qué piensas realmente mientras se las sopas.
Alice, resulta que soy médico. Es todo muy impersonal. Y sabes que siempre hay una enfermera presente.
Así que cuando les tocas las tetas lo haces solo de forma profesional, ¿eso quieres decir?
Exacto. El sexo es lo último que pasa por mi cabeza cuando estoy con una paciente.
¿Oh? Ya. Y ella, mientras le sobas las tetitas, ¿no crees que pueda estar imaginando cómo será el rabo del guapo Dr. Bill? ¿Cómo tendrá su rabito?
Com té el rabito al Tom Cruise? Pregunta la Nicole Kidman. I la Mercè diu, aquella noia d'allà, eh? Una de les escenes eròtiques més boniques que recordo és la de Nicole Kidman i el seu marit a Eyes Wide Shut. Per tant, vol dir que ella voldria estar mirant-li el rabito al Tom Cruise, és clar. Però tinc una mica de confusió i no sé si tot el que recordo passa en el mateix moment o si són moments diferents de la pel·lícula. Atents tots! Nicole Kidman despullant-se davant del mirall. El marit s'apropa i la besa i l'acaricia. 2. Nicole Kidman al llit amb el parit li explica una fantasia eròtica que va tenir quan eren de vacances a Cape Cod, o un lloc d'aquests típics on estiueja la burgesia de la costa est dels Estats Units, i es va sentir atreta per un altre home, em sembla que un militar. C. Nicole Kidman al llit amb el marit. La càmera agafa de prop el cos de Nicole Kidman. La càmera transmet molt bé la suavitat d'aquella pell, que l'espectador o espectadora pot acariciar amb la mirada. I deixeu-me que recordi també una altra escena eròtica, però de la literatura. La primera vegada que Lady Chatterley fa l'amor amb el guardabosc. La novel·la, L'amant de Lady Chatterley, va ser prohibida durant un temps al Regne Unit i als Estats Units, suposo que aquí ni devien plantejar-se publicar-la, per obscena. Quan vaig llegir el llibre vaig pensar que els obscens eren els censors de l'època que no van saber veure la bellesa amb què estava descrita la situació. I sí, vull anar a la Filmoteca dissabte. Espero no fallar i que ens trobem tots. Això que ha explicat de Eyes Wide Shut és d'una mateixa escena o són escenes diferents? I per cert, quina és la pel·lícula dels dos amics que fan una aposta sobre la pena de mort? Pues la meva és Muerte bajo el sol. Va demostrar-me que es poden fer bones adaptacions de novel·les de misteri. El Pep que em demana diferents pel·lícules vinculades amb la ràdio. Good Morning Vietnam, la ràdio Folla, per exemple. O hem de buscar més. Radio Talk, Hablando con la Muerte. I el Jeff Bridges de The Fisher King, la del Terry Gilliam. I Solos en la madrugada, també, oi? També, també. Deixa'm dir també Ràdio Cincinnati. Crec que és indispensable. A Doctor Zhivago, la pel·lícula que votes com la pel·lícula de la teva vida, no en sortia cap de ràdio. La Maria Lluïsa vota El salario del miedo, una autèntica pel·lícula de terror de George Clooney. L'Anna vol Her, la pel·lícula de Milos Forman, no l'obra de teatre, clar. I la Pilar no vol canviar de vot, però vol que citi com a mínim l'any que van viure perillosament. No sóc un gran cinèfil, diu el Jaume, però també tinc alguna que altra pel·lícula que, més que ser la de la meva vida, són pel·lícules de les quals hi ha hagut un abans i un després. De totes elles destacaria American History X, una pel·li amb abans i després. I Nicole Kidman li mira la coseta a Tom Cruise. I cada vegada som més a prop de les 225. 201-7474. finestra@catradio.cat. Cat Finestra, espai missatge al 7033. Us juro que després del pipí tornarem.